El celler La General de Begudes de Valldoreix organitza aquest dissabte un tast amb el vi, el cava, la cervesa artesana i altres begudes com a protagonistes. Per saber-ne més detalls sobre aquesta activitat i parlar de la cultura del vi, avui ens concentrem en això, la cultura del vi, avui ens acompanyen el Marc Tarrida, que és representant de la bodega Bravo Escós de Torroja del Priorat i, a més, és col·laborador de La General de Begudes que organitza l'esdeveniment. Marc, bona tarda.
Bona tarda. Què tal?
D'aquí una estona ens acompanyarà també un altre dels participants, el Ramon Massip, del celler Cairats, denominació d'origen Montsant. Però anem avançant i d'entrada, Marc, explica'm en què consistirà aquest Taste Event i amb quin objectiu l'heu pensat.
És un event que comença a les 12 del migdia i dura fins a les 9 del vespre, i on s'ha convidat un seguit de bodegues representatives de les diferents denominacions d'origen de Catalunya que venen els vins allà al celler, no? Que són clients, són proveïdors del celler de la General de Begudes, i a part doncs, també hi ha productors locals de cervesa artesana, hi haurà menjar, llavors la gent podrà comprar tíquets per tastar, fer tastos de diferents vins de les diferents parades, i també amb els mateixos tíquets aquests podran comprar menjar bueno, per acompanyar i estar allà, passar una estona allà.
Però la idea és que la gent ho pugui fer lliurement, és a dir, no hi haurà tastos organitzats de manera que algú instrueixi sobre els vins que s'estiguin prenent?
Bueno, com que són molts cellers i productors artesans i de cerveses i estem tots repartits al voltant de l'espai de la General, tenen un jardí a darrere, el pàrquing i això, però tenen uns espais al costat i al davant també tenen una vinoteca on tenen unes tauletes i uns bidons on serveixen també vi normalment. Doncs nosaltres estarem distribuïts en tots aquests espais, les diferents bodegues i algun distribuïdor que vindrà doncs amb un parell de cellers petitets així, i quan vinguin a comprar o a tastar un vi, no? Doncs se'ls explicarà els diferents vins que hi ha, no? A disponibilitat, i llavors serà més sí un tast en el sentit de que cadascú dels participants doncs explicarà els vins que està presentant.
Cadascú vendrà el seu producte.
Sí, exacte.
Hi ha cellers els que hi participen, que són uns quants, n'hi ha alguns que són prou coneguts,
sí.
D'altres que no ho són tant.
Sí.
Hi ha exacte. De més grans i de més petits.
Sí.
Quan parlem de la cultura del vi, a què ens estem referint?
La cultura del vi, doncs, jo crec que és una...
Acaba d'arribar el Ramon Massip. Bona tarda, Ramon.
Hola, bona tarda, què tal?
Espera, que no t'he sentit.
Bona tarda, què tal?
Ara sí. Gràcies. Li estava preguntant al Marc que què s'entén per la cultura del vi. Vols sense escalfar ni res?
Cap problema. Per mi la cultura del vi és, sobretot, és una cosa primera personal. Si no entenguem la cultura del vi, allò que s'explica a les escoles de sommelieria, etc., que també... Però sobretot és aquesta experiència personal, que és sumar, diguem, moltes desenes, centenars de tastos, anys d'anar gaudint, diguem, de vins diferents, de diferents zones, regions, varietats, i aquesta suma és el que configura aquesta, diguem, l'autèntica cultura del vi. A vegades aquí, diguem, no és un país amb una gran cultura del vi, cultura del vi de taula, això dels nostres avis, de vi en porró, etc. Però la cultura del vi com l'entenem avui, del vi d'entendre... de saber apreciar els vins, saber diferenciar aquesta varietat, és una cosa que es va construint, que és molt personal i que requereix temps i sobretot molta afició i molts tastos.
Sí.
Voldries afegir alguna cosa, Marc?
No, estic d'acord, o sigui, hi ha, és això, perquè diguem, al llarg de la vida si estàs interessat, doncs és a través dels tastos com descobreixes coses noves, descobreixes nous gustos, noves regions, nous productes. I, però sí que és veritat, com diu ell, que hi ha en la cultura mediterrània i allà inherent també una cultura de vi, perquè forma part de la nostra cultura com a poble, des dels romans i del paisatge i de l'entorn. Aquí a Sant Cugat mateix, no? El celler cooperatiu, tot de, hi ha tot de coses, no? On hi havia les vinyes...
Que ens recorden aquesta cultura del vi, no?
Que ens recorden la cultura del vi, però era molt de l'ús, diguem-ne, de consum diari com un, com un bé, com un aliment, no? Era un bé essencial. Ara hi ha hagut un creixement molt gran en la tecnologia, en el coneixement, també en la capacitació de la gent que fa vi, i tenim productes realment molt bons a tot arreu. Aquí, si només ens centrem a Catalunya, no? És molt espectacular, diguem-ne, el nivell que s'està aconseguint en general, no? Des de vins senzills fins a vins de molt alta gamma, molt extraordinaris i molt diversos, no? Llavors això, una mica la idea, suposo també, del tast, això, és una mica mostrar, doncs, diferents productes de diferents regions i que cadascú després s'ha de fer seu el que li agradi, no?
Perquè aquest boom, aquest interès creixent que hi ha per part dels clients, del públic en general, per aquesta cultura del vi, de qui diríeu que és responsabilitat? O sigui, qui va posar el peu a la pala per fer una mica de palanca i tirar aquest sector cap endavant?
Jo crec que no hi ha una persona o un context només exclusiu. Jo crec que hi ha, per una banda, hi ha un procés de maduració social, és a dir, el moment que el país, diguem-ne, assumeix uns nivells de riquesa i, per tant, de benestar personal, quan lo bàsic està resolt, és a dir, fa 40 anys, quan jo era petit, o 50, doncs un bon restaurant es ficava 7 costelles en un plat, no? I un bon vi, doncs, és el que era el vi que et ficava el porró sencer i te'l tornaven a omplir. Avui en dia, que això ja està superat, perquè ja no passem gana, ja no venim de la cultura de la postguerra de la gana, doncs hem anat buscant, diguem, més el gaudir que no pas l'omplir, diguem, el resoldre una necessitat biològica ho hem transformat en gaudir, no? I això en paral·lel amb moltes coses, per una banda, doncs, la influència, diguem, que és molt important, de França, sobretot, principalment, sí. Itàlia, amb una cultura molt més desenvolupada, molt més antiga, diguem, en aquest sentit, junt amb algunes persones inquietes que han volgut, diguem, interpretant aquest context i la seva actitud personal, doncs, han volgut també desenvolupar nous projectes. Potser els primers, més incipients, coses com el Jean León en el seu moment, sí, va ser un innovador, sí, que va introduir, doncs, noves varietats, noves maneres de vinificar a la francesa, més sofisticades, d'anar a buscar vins més ben fets, més elegants, i darrere, doncs, de gent jove en aquella època, que ara ja són grans, els primers que van començar, a diferents llocs, es parla molt del Priorat, per exemple, que és un cas potser molt emblemàtic pel salt que va fer, però també altres llocs, l'Empordà, el Penedès, etc. També hi afegiria, és important, abans parlaves del tema de les cooperatives, aquestes coses, que van fer una funció molt important a la seva època de poder invertir, desenvolupar, millorar el procés i distribució del vi. Avui en dia també aquests centres són més petits, més repartits, aquestes botigues especialitzades, molt sovint al front dels quals hi ha gent que són autèntics amants del vi, no? Que estan allà potser més per disfrutar del plaer de poder recomanar, tastar i conèixer molts vins, que no pas per fer diners, que també han de pagar les factures, no? Aquí tenim, a Sant Cugat tenim casos a Can Cadena, a Valldoreix, per exemple, és un cas típic d'una petitíssima empresa que té coses molt, molt xules, vins Noé, i a més potser més, un altre aspecte més gran i més antic, etc. Vull dir, hi ha molts actors, no? I molts factors conjuntament amb aquest moviment social, on, pues, es demana, igual que ara, pues, anar de vacances ja no és només anar a la platja, volem alguna cosa més.
Ara no? Anava a dir, de quina manera ha contribuït a l'enoturisme a tot això?
Molt, vull dir, això ho sabem a totes aquestes regions. El problema mateix, el Montsant, no? de la quantitat de gent d'arreu que ve d'aquí i de fora, que venen especialment al Penedès mateix, per exemple, tots els cellers de cava estan invertint molt i estan fent coses molt espectaculars en enoturisme, i també el que deia ell de cooperatives o agrobotigues per tot arreu de Catalunya, i que estan fent també, doncs, tendes molt maques i tal per ensenyar els seus productes, i que també atrau la gent. I també hi ha una altra part molt important que també va lligat amb això de la cultura del vi, que també és la gastronomia, no? De com ha anat desenvolupant-se la gastronomia, potser una mica en la part del que tu deies de la gent que vol tastar coses noves i vol descobrir coses noves, també amb el menjar passa el mateix, no? Jo de que ja hi ha les set costelles, ara no, ara ja fa temps aquí hi ha restaurants que fan unes coses espectaculars, i els restaurants que fan coses més tradicionals també cuiden molt el producte i s'estan fent coses molt interessants, i sempre s'acompanya amb un bon vi, no? Llavors, clar, la cultura del maridatge també en aquest sentit, s'estan fent molt, coses molt molt interessants, de tallers, de cursos, de locals aquests on fan tastets i ara prova això, ara prova allò. Vull dir, jo crec que és important per anar descobrint, és que també et deixis recomanar, no? Quan vas a un lloc com allà a la General, a Can Cadena, no? I et diuen, escolta, doncs mira, tasta això, tasta allò, tal. Doncs és important deixar-se recomanar per descobrir coses noves i ampliar el ventall de coneixement que té cadascú.
En realitat, el gran canvi és potser aquesta cultura del vi com una part de la nostra, diguem, cultura alimentària, a la cultura del gaudí, i el gaudí és multisensorial, i aquí entra evidentment la part gustativa, olfativa, visual del vi, que combines amb la part gustativa, olfativa i visual del menjar, que ja ha de ser bonic, ha d'estar ben presentat. I llavors, si parles ja a més de l'enoturisme, és a més a més pues, un lloc, un
compartit,
paisatge
i compartit.
És, dir, és una experiència que ja és multisensorial, amb multiaspecte. Jo crec que és aquest factor d'evolució cap aquí, no? Anem a menjar o anem a beure, anem a disfrutar d'una jornada, d'una ballada pues, això, multisensorial, on tenim moltes coses, no?
Deixeu-me que us pregunti pels els vins ecològics. Ara, clar, aquesta etiqueta es fa servir molt, i estem parlant de vins que es poden fer des de cellers molt sofisticats amb les últimes tecnologies a cellers d'una producció molt artesanal, pràcticament amb una maquinària, podríem dir que justeta. Què vol dir que un vi és ecològic?
Bé, un vi ecològic l'únic que vol dir és que no es fan servir productes químics en el procés d'elaboració. Ecològic, quan un vi ve amb etiqueta certificada ecològica en l'etiqueta del vi, hi ha dues certificacions. Primer, la vinya, és a dir, la vinya com a cultiu agrari té tots uns protocols i unes auditories per garantir, amb analítiques cada any de sòls i de fulles, per garantir que no hagi ficat cap químic. Més productes autoritzats, que solen ser productes minerals o extractes vegetals, la majoria, o alguna feromona per despistar algun insecte, diguem, nociu. Però també s'ha de testificar el celler, que vol dir que en aquell celler, en aquells dipòts, en aquelles màquines, no barreges vins ecològics amb vins que no ho són, i per tant puguis arribar a contaminar amb productes químics. Com a definició, això seria el que és el vi ecològic, diguem.
Sí.
Res més a afegir. Ens queden un parell de minutets. Celler Cairats, denominació d'origen Montsant, quins vins feu?
Aquí us fem 6 vins. Fem un blanc de garatge blanca 100%, un rosat que combina garatge negre 80 i un vin de Carinyena. Llavors fem 4 negres, un on domina la garnatxa, per simplificar-ho, molt fresc, molt afruitat, diguem-ne, més fàcil, més informal. Un segon més gastronòmic on domina la Carinyena, aquest ja és més complex, més estructura, més per un bon dinar, un bon rostit. I dos vins monovarietals de producció molt limitada, un Merlot 100%, que és un accident, que no hauria d'existir, però molt interessant com a accident, 700 ampolles de producció, amb una criança mixta amb barrica i àmfora, i una Carinyena 100%, que això és un Montsant de pura sang, de més de 60 anys d'antiguitat a les vinyes, també amb barrica i àmfora. Dos vins extraordinaris per ocasions especials.
Anem amb el Marc, que ens parli de la bodega Bravo Escós, del Priorat. Un minutet, escàs.
Doncs la bodega Bravo Escós és una bodega de Torroja del Priorat, i també tenim, com veig, bastant semblant al ventall de vins. Ho tenim un vi blanc de Macabeu amb una miqueta de garnatxa, un rosat, i tenim 4 negres, un jove, un més tipus clos, no? D'aquest seria d'aquest estil, i després tenim dos monovarietals dels raïms més autèntics i autòctons de Priorat, la garnatxa i la carinyena, de vinyes centenàries, de parcel·les antigues del voltant de Torroja.
Bé, doncs aquí una mostra, només del que es podrà gaudir aquest dissabte a Valldoreix a partir de les 12, i a temps, fins a les 9 del vespre. Podeu passar per la General de Begudes de Valldoreix, perquè allà trobareu el Ramon, trobareu el Marc i tants altres responsables de cellers que es donaran cita aquest dia a Valldoreix. Gràcies per la visita i per la il·lustració sobre la cultura del vi. Nosaltres ho deixem aquí i us emplacem a demà a partir de les 4:15, l'edició de dimecres del Connectats. Gràcies a tots. Salut.